Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya y Andorra.
Estás informado.
Què tal? Bon dia. 10 minuts, arribem a 1:15 del migdia. Això és Herrera. Ara, des de COPE Catalunya i Andorra, des de la teva COPE més propera, sóc el José Miguel Cruz. De seguida, tenim moltes coses per avui, moltes coses, i espero i desitjo que totes siguin interessants per tots vosaltres. D'entrada, començarem parlant d'aquest nou pas per aplicar nous tractaments contra l'Alzheimer. És una bona notícia la localització d'aquests dos biomarcadors a la sang que capten millor els primers indicis d'Alzheimer. Això obre porta clarament a nous tractaments. El cas és que és una de les preguntes que possiblement intentarem aclarir. El coneixement sobre el funcionament de la malaltia de l'Alzheimer cada cop és més gran. Però s'està aplicant tot aquest coneixement a nous fàrmacs, nous tractaments... Bé, ja sabeu que en ciència i en qüestions, aquestes qüestions, tot va pam a pam, poc a poc, i el que avui donem com a notícia, que són aquests dos biomarcadors descoberts i publicats l'altre dia, és un treball d'una feina d'anys, De seguida en parlarem, però abans anem a veure com tenim temps, trànsit, actualitat. Sergi Tor, bon dia, benvingut.
Bon dia, José Miguel.
Què tal? Sembla que afluixaran les temperatures i vindrà aigua.
Sí. Bé, jo comencé a haver-hi aigua, en aquest cas, a la zona de Tarragona, doncs al Cap de Salou, al Baix Camp, al Tarragonès, fins i tot també hi ha afectacions, ara en parlarem, de l'AP7, i a la tarda hi haurà una extensió de xàfecs i tempestes a Lleida, continuarà també per Tarragona, per Pirineu i Pirineu. A Girona, en canvi, hi haurà bon temps, fins i tot amb augment de les temperatures. Les temperatures actuals són 25 graus a Tarragona, 28 en Barcelona, 29 Lleida, 31 Girona, 23 Andorra. I demà dimecres, doncs les tempestes poden ser ja des de primera hora del matí, com dèiem, a la zona de Tarragona, Costa Daurada, Garraf, Penedès, Baix Llobregat, també fins i tot al prelitoral, a la zona de Montserrat, i ui viu perquè hi ha previsions d'entre 30, 50 o 80 litres per metre quadrat. Això seria per demà dimecres.
És a dir, que tornarem a tenir aquestes tempestes fortes localitzades, i que molta atenció, no?
Així és, així és.
Molt bé. Què tal tenim el trànsit i el transport públic, Sergi?
Bé, el transport públic ja ha normalitat, i el trànsit comencem per l'AP7, no?
Endavant,
la carretera en la qual saps on entres, però mai quan surts.
Exacte, l'AP7 és un...
Última hora.
Darrera hora de l'AP7, l'actualització.
Tenim tres punts complicats a l'AP7 a Tarragona, de 10 quilòmetres, amb els dos sentits de la marxa, a causa de la pluja. També tenim hores d'ara, doncs, problemes a la Jonquera, sentit a França, de 5 quilòmetres, un carril obert a causa d'un accident. I també a Mollet del Vallès, sentit a Girona, a causa d'una avaria, ja 6 quilòmetres de retenció sentit nord. Per tant, a l'AP7 tenim hores d'ara aquests tres punts amb màxima precaució de cara a tots els conductors. També hores d'ara ja moltíssima densitat de vehicles a la C31 a Sitges. Pas alternatiu per obres sentit a Barcelona. A l'A2 el Bruc, sentit a Lleida. Al C26 Castelló de Farfanya, a causa d'un accident. I també hi ha moltes cues d'accés a la zona litoral de Girona. Vidreres, sentit Lloret, i també a les vies de Pals, Torroella de Montgrí, Blanes i Lloreta de Mar, però, com dèiem, aquests dies d'estiu, a les zones d'accés a la Costa Brava, i a hores d'ara, doncs, amb aquesta hora, una gran densitat de vehicles.
Molt bé, Sergi, què en destacarem de l'actualitat?
Doncs tres punts, si t'assembla. Primer, urbanisme, Barcelona, ciutat, i és que avui comencen les obres del que s'anomena els carrers del segle XXI, és a dir, l'Eixample de Barcelona, que es multiplicarà per 12 les zones verdes amb places en els encreuaments de Consell de Sena amb Girona, Rocafort, Comte Borrell i Enric Granados. Es recuperaran 58.000 metres quadrats a l'asfalt. Les obres tenen un pressupost de 52,7 milions d'euros amb finançació en part de recursos del fons Next Generation, i tenen una duració prevista de 8 mesos i mig. Compte perquè els cotxes ja no poden recórrer de punta a punta. Els carrers Consell de Sena, Girona, Rocafort i Comte Borrell sols se podrà circular per un carril. La majoria d'encreuaments obligarà els cotxes a girar. Es manté l'espai per peatons, transport públic, vehicles d'emergència i bicicletes, i l'Ajuntament recomana als veïns sortir amb temps de casa. L'altre punt, doncs, que avui fa 5 anys, José Miguel, explotava una vivenda unifamiliar a la urbanització Monte Carlo, ubicada a 3 quilòmetres d'Alcalà,
sí,
d'Alcanar.
Sí.
Va ser a les 11 del vespre, jugava un Madrid-Barça de Supercopa, i explotava un xalet del carrer F d'aquesta urbanització, detenció. En principi es deia que eren narcotraficants perquè hi havia 150 ampolles de bombones de butà, però malauradament va ser la gènesi dels atemptats el dia següent del 17 d'agost amb 16 morts i 140 ferits. Demà a les 10 del matí ja l'acte commemoratiu amb record de les víctimes, l'acte institucional al Plat de l'Os de la Rambla, i les víctimes, doncs, únicament un terç de les víctimes dels atemptats han estat indemnitzades amb un total de 7,2 milions d'euros per part del Ministeri d'Interior i reclamen més atenció. I l'altre punt de l'actualitat, a José Miguel, ens aporta que aquest mes de setmana hi ha hagut un moment històric de la televisió. Jo crec, de la televisió informativa que sobrepassarà els anys. Televisió Espanyola envia, doncs, un equip de reporters a les platges de Barcelona per tal de fer un directe i per tal de dir, doncs, a un turista què li semblava Barcelona. Bé, una pregunta fàcil, típica.
Sí, sí, hem vist el vídeo donant voltes per Twitter. Sí,
exacte.
Continua.
Aleshores, el plànol del directe, per darrere hi ha un lladre que s'emporta una bossa. El lladre gaire ja està detingut. Clar, ha estat ràpidament identificat. No ha anat a cap roda de reconeixement. Gaire espavilat no era el lladre. Clar, havia una càmera gravant. Potser no podia saber que estava en directe, però hi havia una càmera. Però, clar, la pregunta és, si vostè, senyor Cruz, per posar a qualsevol oient, va a la platja i li roben la bossa, què fa? Perquè en els millors dels casos està en banyador. Això en el millor dels casos. Però no té res més.
Correcte, és difícil l'actuació, per això s'ha de tenir un ull sempre posat a la bossa, però els lladres sempre... No sé què faria, l'informo.
La Guàrdia Urbana de Barcelona té un kit de supervivència.
Ah.
Amb la qual donen una samarreta, un pantaló, unes sabates, en aquest cas unes sabates no són sabates, no?
Però unes xancletes
i un títol de transport per tornar a casa.
Ah. Doncs
mira, és el kit de supervivència. Ara bé, recomanen, evidentment, que si et vas a banyar i vas en solitari, algú, el veí, escolti, vigili'm la bossa o li aproximes, perquè, clar, el robatori va ser clar d'aquella bossa.
No,
i el
claríssim.
Ha pensat amb el banyador, amb el banyista, quan tornava.
No, totalment d'acord.
Són portes el traje de bany i res més.
Desconeixia l'existència d'aquest kit de supervivència, em sembla una idea molt encertada.
Almenys una samarreta, un pantaló, unes xancles i un títol de transport per poder anar, ja fas la denúncia, per poder anar, doncs, a casa teva.
Oh, correcte. No oblidem una cosa, que no pots anar sense samarreta un carrer més enllà de
la línia
de
platja,
si no et multen. A Barcelona, el més així, a l'Ajuntament de Barcelona, si vas un carrer més enllà del que és el passeig de platja, doncs la Guàrdia Urbana et pot multar per anar sense samarreta.
Clar, no. Perquè, o sigui, a més a més, robat i multat.
Imagini's, ho tindries...
I tu m'ho expliques a casa.
Ho tindries, arribes a casa i mira, porto les notícies. Sergi, moltíssimes gràcies, a l'una més.
Fins després.
Cuida't. L'actualitat esportiva amb el José Luis Gil. José Luis, bon dia, benvingut.
José Miguel Cruz, companys, bon dia. I les xancletes de quin número són? Perquè
no
jo gasto un 43.
I suposo que tindran de diferents números, ja que et poses xancletes no et vindrà d'un número o de dos números.
No, clar, ja... si em dones un 40...
No et duraran grans ni petites, no. Una desadequada,
jo
suposo. No?
Li haig de confessar pànic cada vegada que vaig a la platja. Pànic.
Home, s'ha d'anar en compte, sobretot a platges urbanes, s'ha d'anar en compte, sempre s'ha d'anar en compte, sobretot a platges, sempre has de tenir un ull posat a les coses, això sempre. Bé, com tenim l'actualitat esportiva?
Doncs miri, començaré per una noia de Mataró, que es diu Raquel González i que ha guanyat aquest matí la medalla de plata, la medalla d'argent als Campionats d'Europa d'atletisme a Munic a la prova dels 35 quilòmetres marxa. La marxa espanyola que s'ha tret la mala espina de les últimes proves, Jocs Olímpics, Campionat del Món d'Augin, perquè a la mateixa distància, als 35 quilòmetres, Miguel Ángel López, el murcià, ha fet medalla d'or. O sigui que ha començat bé aquesta segona jornada dels europeus de Munic, que podrien tenir continuïtat en la final avui dels 5.000 amb Adel Metxal, entre d'altres, a la sortida d'aquesta prova. En el món del futbol, Barça, un dia més. Aviam com quadrem el sudoku, perquè no hem inscrit a Koundé. Volem portar Marcos Alonso i Bernardo Silva, però el City demana una quantitat que no quadraria si no surt Frenkie de Jong. A més de la sortida de Frenkie de Jong i la de Memphis Depay, caldria que Piqué i Busquets es rebaixessin el sou per acabar de quadrar-ho tot això. Continua el sudoku perquè el mercato continua obert. Recordem que fins a final de mes no tanca el mercat de fitxatges. I analitzarem, doncs, com que ahir no vam tenir programa, la ressaca del Barça 0, Rayo 0, amb Lluís Carreras. A l'Espanyol, bon regust de boca, després de l'empat a Balaïdos, al camp del Celta de Vigo, 2-2, però estem a les mateixes, amb el Mercato encara obert i amb aquesta gran incògnita que es diu Raúl de Tomàs. Sortirà? No sortirà Raúl de Tomàs? Arribarà algun reforç més? Perquè força nanos del filial van completar la convocatòria de Diego Martínez al desplaçament a Balaïdos. I pel que fa al Girona, doncs també esperen fitxatges. I escolti, arribar i moldre, eh? Oviedo 0, Andorra 1, victòria de l'Andorra de Gerard Piqué a la primera jornada en el seu debut a la segona divisió del futbol professional espanyol, avui protagonista de l'Andorra, si les comunicacions són propícies a Esports Cope. O sigui que un dia més, Sudoku Barça, mercato de fitxatges, ressaca de la primera jornada de Lliga, són els components dels Esports Cope d'avui.
Quin diferència de regust deixa els empats, eh? Un empat del Barça que deixa un regust així, com aficionat parlo, eh? De certa decepció, i l'empat de l'Espanyol que et deixa un regust d'ostres, de triomf.
L'empat de l'Espanyol, que anaves perdent 2-0, et col·loques 2-2, doncs escolta...
I amb un equip de moltes circumstàncies també.
Has guanyat un punt claríssimament. L'empat del Barça, ara ho deia l'Aurora a la redacció, 22 ocasions de gol del... Vaja.
Va passar molt l'ansietat, el...
És que
les clar, ganes. A vegades, clar, tantes ganes, millor anar més a...
És que veus a la porta eufòrica el dia de la presentació de Lewandowski, veus totes les palanques de vida si por haver aixecades, i generes una expectativa que, en el fons, en el plano negatiu, redunda una pressió negativa als jugadors. Però vaja, és d'aquells partits que en condicions normals, en el 90% de les ocasions, el Barça l'hagués guanyat, però que va acabar 0-0 i que deixa el conjunt blaugrana doncs, amb aquest puntet i aquest regust de globus punxat.
Sí, sí, com deia abans parlàvem amb el Joan Ballori a la redacció d'Esports, em deia, no s'ha de marcar el tercer gol
abans de marcar el primer. Abans que
no hagis fet el primer. I és una mica el que va passar. José Luis, a l'una més, gràcies.
Jo continuo pensant que Lewandowski serà el pitxitxí d'aquesta lliga.
També ho penso jo. Cuida't.
Adéu.
Fins després. De seguida parlem amb el doctor Emilio Juárez de la Clínica Tres Torres per parlar de presbícia i parlarem d'aquests marcadors, aquests biomarcadors que fan prevenció o la possibilitat de poder desenvolupar la malaltia de l'Alzheimer. En parlarem de seguida aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Este año bébete el verano en la radio.
Con el mejor entretenimiento en Herrera en COPE.
Carlos Arguiñano, buenos días.
Buenos días a todos.
Eres parte viva de la nueva cocina vasca.
Nosotros éramos unos jóvenes cocineros.
Rocío, buenos días.
Hola, buenos días. Qué buenos ilusión, días. Alberto.
No, la ilusión es nuestra.
También en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro y en la linterna con Ángel Expósito.
María José es la jefa de recepción de este hotel. Hay mucho francés, alemanes, ingleses.
Se echaba de menos de los restaurantes y las terrazas llenos.
Con un verano lleno de citas deportivas. Con el Tour de Francia, con la Vuelta Ciclista a España.
Tomamos aire y seguimos narrando este descenso.
Todo en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
De dilluns a divendres.
Confidencia.
Momentos.
Luis Rodríguez.
Detrás de todo, gran periodista de COPE.
Claves de la mañana, ¿qué tal, Sergio Barbosa?
¿Qué tal? Buenos días.
Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Alcalá, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
Hay un gran equipo de periodistas y profesionales trabajando cada día para contarte lo que está pasando. Si quieres aprender con ellos, ven al Máster Universitario en Radio COPE, porque quedan muchas noticias e historias por contar. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de práctica remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
De dilluns a divendres, Esports Cope. Entre les 3 i les 4 de la tarda...
Hi ha perill que el Barça s'hagi d'acabar convertint en societat anònima esportiva? Saludem el Joan Vila, que és el pare futbolístic de Xavi. Tenim a Joan Capdevila, relacions institucionals del club. Joan, hola, bona tarda.
Un equip guanyador.
COPE Catalunya y Andorra.
Estàs informat.
Muy buenas tardes a la gente. ¿Te acuerdas de...?
Fíjate, yo creo que esta es una de las preguntas que nos estamos haciendo todos en los últimos días.
¿Por qué? De lunes a viernes, de 4 a 7, en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad.
COPE Cataluña y Andorra.
Hablamos de salud visual, hablamos de salud en nuestra vista, hablamos con el Centro Oftalmológico Tres Torres, hablamos con el doctor Emilio Juárez. Doctor, buenos días, bienvenido.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Muy bien. Vamos a hablar de la presbicia. ¿Cómo la podemos corregir?
Pues mira, la presbicia, para empezar, vamos a explicar qué es. Que la lente que tenemos dentro del ojo se nos empieza a endurecer y entonces impide que enfoquemos cuando queremos leer o cuando queremos ver el ordenador. A medida que van pasando los años, se endurece cada vez más y nos impide cada vez ver mejor de cerca y de media distancia. Incluso llega un momento que se endurece de tal manera que ya forma aquello que sabemos todos que es la catarata, que perdemos incluso visión de lejos. Pues bien, eso es lo que es la presbicia, que es que esa lente se degenera. ¿Cómo lo corregimos? Pues mira, con una simple intervención que hace un láser que se llama Catalyst, que desintegra esa lente, y luego lo que yo pongo es una lente multifocal que te corregirá si tienes astigmatismo, si tienes miopía o hipermetropía y si tienes vista cansada. Como le digo muchas veces a mis pacientes, esta lente está pensada para que dure muchísimos años, por lo tanto este defecto de corrección de cerca quedará corregido por los años.
O sea, para no diré para toda la vida, porque igual es decir mucho, pero sí para muchísimo tiempo. ¿Esto puede pasar a cualquier edad?
Puede pasar a cualquier edad, y ahora cada vez se nota más porque nos está apareciendo en personas muy jóvenes, porque tantos años trabajando con el ordenador, pues evidentemente les ha provocado un problema de desencadenar la vista cansada. Precozmente, y por lo tanto es intolerable en gafas, no lo toleran bien, no lo llevan bien, no se adaptan correctamente y buscan una solución definitiva para ese problema visual que tienes. En referente a lo que decía antes de definitivo, te soluciona el problema de la lente, de que no veas ni de lejos, ni de cerca, ni de media distancia, o solamente de cerca, pero no evita que puedas tener otras cosas en los ojos. Por lo tanto, siempre os recomendaré que cuando os hagáis esta intervención, os hagáis revisiones como se hacía habitualmente de la visión, porque puede venirte la presión alta en los ojos, o puedes tener algo de azúcar y que te afecta la retina. Es decir, no podemos dejar de cuidarnos, aunque nos hayamos operado y podamos ver sin gafas. Ahí nos hemos dado cuenta que los ojos son muy importantes y es lo que nos transmite nuestro entorno en más del 95% de la información que nos llega al cerebro. Por lo tanto, importantísimo cuidarlo, importantísimo utilizar técnicas avanzadas para corregir cualquier defecto de graduación. Y en este caso, como hemos hablado antes, el láser Catalyst.
Pues ya lo sabéis, cuidar vuestra vista y sobre todo ahora que el móvil, los ordenadores, es una herramienta imprescindible en nuestra vida, también es imprescindible que cuidemos nuestra vista porque es de lo primero que se afecta. En el Centro Oftalmológico Tres Torres, la llamada es gratuita, 900-842-848, 900-842-848. Y lo que sigue es la primera consulta, es gratuita, la primera consulta gratuita en el Centro Oftalmológico Tres Torres con el doctor Emilio Juárez. Doctor, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Avui és dimarts, dia 16 d'agost. De seguida parlem d'aquest descobriment, aquesta identificació de biomarcadors que ajudaran sobretot a desenvolupar nous tractaments contra la malaltia de l'Alzheimer. Són dos biomarcadors a la sang que capten millor els primers indicis d'aquesta malaltia i això ajudarà moltíssim. De seguida en parlem amb un dels protagonistes de científics responsables d'aquesta troballa. Però abans, què feu avui? Nosaltres volem convidar-te al circ. Volem convidar-te a la màgia del circ, a les nits de circ a Roses. Mireu, tinc quatre invitacions dobles que aniré regalant al llarg del que queda de fins les dues de la tarda, més o menys. Quatre invitacions dobles que aniré regalant al llarg d'aquestes hores. I començarem ara mateix. Si ve de gust, mira què faig avui. Estic a Roses, o estic a prop. Vull anar a Roses, vull anar a veure Circ, vull anar a veure un espectacle de qualitat que, per cert, va tancar a Besalú ahir amb un èxit total. Doncs nosaltres volem convidar-te a l'estrena, que és avui. Avui dimarts, és per avui dimarts, a Roses, aquestes nit de Circ. Què has de fer? Molt fàcil. Em pots començar ja a trucar? Al 900-555-100. 900-555-100. I ja saps que gaudiràs, doncs, d'aquesta entrada doble, d'una d'aquestes quatre entrades dobles, per anar a gaudir d'aquest festival de circ, d'aquestes nits de circ a Roses. Després de l'èxit de Besalú, per cert, fantàstic, són actuacions de primer nivell, com sempre ja ens tenen acostumats a aquestes nits de circ, avui a Roses, eh? Repeteixo el telèfon, 900-555-100. És el telèfon gratuït per optar a una d'aquestes quatre invitacions dobles. Ara sí, parlem amb el responsable del grup de biomarcadors amb fluids i neurologia translacional del Barcelona Beta Brain Research Center i, a més, investigador de l'IMIM de l'Hospital del Mar, el Marc Suárez Calvet, que el tenim al telèfon. Marc, bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia.
Igual és la sensació meva, però això cada cop hi ha més descobertes i més ràpid, no?
Sí, jo crec que els últims anys s'ha fet molts avanços en la malaltia d'Alzheimer i en general les malalties neurodegeneratives. Realment ara coneixem millor com funciona, què és el que passa en el cervell d'una persona que viu amb Alzheimer. I de fet, jo crec, soc optimista, que en els propers anys veurem un punt d'inflexió en aquest sentit. S'ha de dir, però, i per ser realistes, que hem acumulat molt coneixement en aquests últims anys, però ara falta, doncs, traslladar aquest coneixement en el tractament dels pacients, perquè hem de ser honestos i realment el tractament dels pacients no ha canviat quasi bé en una dècada. És a dir, tenim molt coneixement, realment hem avançat molt, però ara hem d'intentar, doncs, implementar aquest coneixement, traslladar-lo en el dia a dia dels pacients que veiem en els hospitals per millorar la seva qualitat de vida.
Clar, quan parlem d'aquesta aplicació del coneixement, parlem, la traducció seria un medicament, algun tractament en concret que ajudés a enlentir o a eliminar en un futur, possiblement, la malaltia.
Així és. Actualment, els tractaments que tenim per la malaltia d'Alzheimer són tractaments que hem de dir que són només simptomàtics. És a dir, el que fan és, doncs, millorar o alleugerir una miqueta els símptomes, però són tractaments que no curen, però tampoc modifiquen l'evolució de la malaltia. És a dir, la malaltia segueix el seu curs. I aquest és ara el gran repte, no? Intentar en un futur poder desenvolupar algun tipus de tractament que potser no curarà, hem de ser realistes. No, jo no crec que hi hagi, s'ha de dir, un tractament curatiu en el curt plaç, però sí intentar, doncs, desenvolupar algun tractament que com a mínim modifiqui l'evolució de la malaltia, que l'alenteixi, que faci, doncs, que no progressi cap a les fases més avançades.
Marc, parlem d'aquest estudi, d'aquests biomarcadors que podria detectar de manera precoç persones amb un risc elevat de desenvolupar l'Alzheimer només amb la sang, amb aquests biomarcadors que es troben a la sang. Com funciona això i quins avantatges ens donarà?
Sí, mira, habitualment el que fem per diagnosticar la malaltia d'Alzheimer, quan una persona ve, doncs, a la nostra consulta, al neuròleg, per exemple, a l'Hospital del Mar, doncs fem, el més important sempre és la visita del neuròleg. Després, molt important, el paper dels neuropsicòlegs, que fan tots els testos, els exàmens de memòria. I després, habitualment, fem, doncs, alguna prova de neuroimatge, algun TAC, una ressonància magnètica, i en algunes ocasions, i només en alguns hospitals de referència universitaris, com l'Hospital del Mar, fem la punció lumbar. La punció lumbar és una prova molt segura i que és la millor prova per diagnosticar la malaltia d'Alzheimer. Ara bé, tot això ho podríem accelerar molt més i ho podríem fer més eficient si, a més, poguéssim disposar d'una anàlisi de sang, que és molt més senzill, el qual ens diria, doncs, si una persona té més o menys risc. I això és especialment important no només per les persones que tenen símptomes i ens venen a veure a l'hospital, sinó aquelles persones que encara no tenen cap símptoma i en el qual podríem aplicar al futur mesures preventives, com dèiem abans, per modificar l'evolució de la malaltia i evitar que evolucionin a l'aparició dels símptomes de la malaltia.
De fet, això és el que fem a la Fundació Pasqual Maragall. Mm. La nostra especialitat és estudiar aquesta fase que anomenem asimptomàtica o preclínica. És a dir, aquella fase que pot durar dècades, mm, en la qual la persona no té cap símptoma en absolut, no té cap problema de memòria, quan al cervell comencen a haver-hi els canvis que defineixen la malaltia d'Alzheimer, que és l'acumulació d'unes proteïnes que s'anomenen amiloide digital. Doncs en aquest article que acabem de publicar, el que fem és demostrar que les persones, fins i tot en persones asimptomàtiques, sí, 20-30 anys abans que comencin els símptomes, si comencen a haver aquests camps al cervell típics de malaltia d'Alzheimer, això ho podem detectar amb una anàlisi de sang.
I pot ser una senyal d'aquesta propensa, no?, que puguis desenvolupar aquesta malaltia.
Exactament. No són proves, primer de tot, definitives. Insisteixo molt que la millor prova que tenim per diagnosticar malaltia d'Alzheimer és la punció lumbar, una, i dos, són proves també, aquests biomarcadors en sang, aquests anàlisis de sang, que d'alguna se'n servir només en l'àmbit de recerca. Ara bé, per fer recerca, és molt important anar a aquestes fases inicials. Nosaltres a la Fundació Pasqual Maragall estem començant a fer assajos clínics, provant nous tractaments en aquesta fase asimptomàtica. Però aquesta fase asimptomàtica l'hem de poder detectar.
D'acord.
Perquè no hi ha cap símptoma. I llavors aquests biomarcadors de sang ens ajudarien a detectar aquesta fase inicial i poder començar a trobar tractaments en aquesta fase.
Exacte, això ajuda, i aquí anava jo precisament també, això ajudaria precisament a desenvolupar aquests nous tractaments o fàrmacs, no?, per ajudar a controlar al màxim possible l'aparició de la malaltia.
Sí, és. Jo crec que aquest treball, aquest article que he publicat, és un article que és un bon exemple de no estem aquí descobrint un nou tractament, no estem descobrint un nou medicament, però pot accelerar moltíssim, pot facilitar moltíssim el desenvolupament de nous tractaments.
Bàsicament perquè es marca cap a on hem d'anar, no? Buscant el tractament. Marca l'objectiu, on s'ha d'atacar.
Sí, no, i sobretot ens ajuda sobretot a reclutar persones per fer aquests estudis en aquestes fases inicials. Mm-hmm. És a dir, provar tractaments, fer assajos clínics en persones que ja tenen un Alzheimer avançat, doncs diguéssim que no és molt complicat perquè desafortunadament l'Alzheimer és una malaltia molt freqüent, de manera que podem trobar fàcilment voluntaris en fases avançades. Ara, persones que no tenen cap símptoma, com les trobem? Doncs amb aquest anàlisi de sang,
d'acord,
podem detectar aquelles persones amb un risc més elevat i proposar-los fer assajos clínics en aquestes fases inicials.
Doncs és magnífic. Trobar que sempre anem avançant és genial, és una feina d'anys. Quant temps s'ha trigat des que es va començar fins que s'han arribat els resultats concloents?
Aquesta recerca sempre és molt a llarg plaç. Pensi que l'article nosaltres el vam enviar a la revista Nature Medicine, on s'ha publicat, doncs fa un any i mig. El vam enviar, això vol dir que ja teníem la majoria dels resultats, no? I portàvem ja uns 3 anys treballant amb aquest article. I aquest article ha sigut relativament ràpid, eh? És a dir, de pensar que la ciència no és una cosa que es fa a curt pla, sinó s'ha de fer a llarg pla, una cosa que hem de tenir tots en compte.
Doncs, Marc Suárez Calvet, moltes gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i per aquestes explicacions que s'has donat, i felicitats per la feina a tu i a tot l'equip.
Moltes gràcies i bon dia.
Gràcies a tu. És una comparació i una detecció d'això, d'aquests biomarcadors que ens ajudaran. Coneixement de malaltia d'Alzheimer, com totes les malalties, de mica en mica anem fent, encara que a nosaltres ens sembla doncs passes agegantades, almenys a mi personalment. Bé, de seguida parlarem dels boscos catalans. Només un 1,42% dels boscos catalans estan protegits. En parlarem de seguida amb el president de Selvans, el Jaume Hidalgo. I us recordo que estem convidant, més que regalant, us estem convidant, a l'espectacle que s'inaugura avui a Roses, a la Ciutadella de Roses, Les Nits de Circ. Ahir doncs va ser un èxit a Besalú i avui estrenen a Roses. Tinc entrades dobles per convidar-te a anar a gaudir de la màgia del circ a la Ciutadella de Roses. Pots viure la màgia del circ internacional de qualitat sota les estrelles. A Roses ja et convidem. Què vols fer? Què pots fer? Doncs molt fàcil, només has de trucar-me. Ens truqueu al 900 555-100, 900-555-100, i una d'aquestes entrades dobles, doncs, pot ser teva per anar aquesta nit al circ, a Roses. I de seguida parlem dels boscos, aquí darrere, COPE Catalunya i Andorra.
Dos cositas. La primera, me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de un gran servicio de asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Es que esta casa se queda cerrada meses y estamos a 4 horas de aquí.
Sí, la casa está cerrada, pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. E incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Mireu com és la regressió del sector primari a Catalunya, que 3/4 del territori és terreny rural i d'aquestes 3/4, 3/4 són boscos. I d'aquests boscos, només un 1,42% estan protegits. Aquí hi ha molta cosa, molta teca a fer, molta teca i molta manera d'enfocar-ho des del punt de vista de repoblació de la Catalunya abandonada, podria dir d'alguna manera, per culpa del sistema de supervivència, de negoci, del sector primari, en aquest cas, i després per part de la protecció de les zones naturals interessants. Un 1,42% ens sembla una xifra molt baixa. Parlem amb el president de Selvans, el Jaume Hidalgo. Jaume, bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia, moltes gràcies.
Gràcies per atendre la nostra trucada. Escolta'm, un 1,42% ens sembla una xifra no baixa, ridícula pràcticament, no? O estic equivocat, o la percepció és diferent?
No, és molt baixa. És molt baixa. Pensem que a Itàlia, per exemple, és el 19%, quasi diuen el 20%, i tenen una socioeconomia i un medi físic molt semblant. Nosaltres, en aquests últims anys, hem anat fent una diagnosi i una entesa amb els diferents espais naturals, i, per exemple, no vol pas dir que, perquè sigui parc natural, no? És per cas la zona volcànica de la Garrotxa, no es pugui tallar el bosc, sinó que sí que es pot tallar, no? O el parc natural dels ports, etc. En aquesta anàlisi, nosaltres hem detectat que entre les reserves que s'han declarat en els parcs naturals, el que preveuen els diferents instruments d'ordenació forestal, no? Tant de finques privades com de finques públiques, i les diferents iniciatives de custòdia que hi ha, en total, efectivament, tenim protegit més o menys un 1,42%.
Bé, dues preguntes. La primera, què entenem pels que no estem dins de tot això? Què entenem com un bosc protegit? Què és un bosc protegit?
El que hem considerat com a bosc protegit seria aquell bosc que l'objectiu no és tallar-lo, sinó que l'objectiu és que sigui una àrea vital d'una espècie amenaçada, per exemple, doncs un canteler de gall fer, o que el que es busca és que aquell bosc vagi assolint una maduresa, és a dir, que els arbres, si potser encara no són centenaris, doncs ho puguin ser. Generalment aquests boscos contenen arbres molt grans i fa bastant de temps, fa 60-70 anys, que no es tallen. Per tant, són boscos molt majestuosos, són boscos centenaris, perquè ens entenguem.
Clar, és el que tu deies, llavors, clar, per exemple, parcs naturals com el que comentaves de la Garrotxa o el Montseny mateix, sí que fan tala de bosc.
Sí, sí, el Montseny, per exemple...
Llavors, això no es podria considerar com un bosc protegit, llavors?
No, o sigui, els parcs naturals, la protecció és que no es pot canviar l'ús, o sigui, que no es pot transformar en un conreu,
d'acord,
per bé que sí que de vegades deixen o es permeten recuperar espais oberts, ja, per temes de prevenció d'incendis. Però la protecció en aquests parcs naturals vol dir que no es pot urbanitzar, perquè ens entenguéssim. Però, per exemple, el Montseny està protegit un 10% dels boscos, és a dir, que tenen aquesta funcionalitat més de dinàmica natural, que són boscos més centenaris.
D'acord. Bé, llavors, per què el percentatge és tan baix? Vull dir, per què l'administració no es fixa en això? O és que no han caigut o és que no cal?
Sí que cal. Cal moltíssim perquè per totes les externalitats, tots els beneficis ambientals, tots els serveis ecosistèmics que generen aquests boscos centenaris, hem de propiciar que, a poc, anem incrementant aquest percentatge i ens acostem a un 5%, que és la mitjana que existeix ara mateix a Europa, i si pot ser, arribem al 10% de la superfície de boscos protegits, perquè és la proporció que propugna la Comissió Europea. La Comissió Europea diu que hem de protegir el 10%.
El 10% de boscos protegits. Després, parlaven també d'una, no sé si seria moda, si és realitat o no, d'aquests, es veu que sí, que té una influència clara a nosaltres, els humans, aquestes propietats terapèutiques que tenen aquests boscos centenaris, aquests boscos grans, importants.
Sí, sí, alguns d'aquests boscos que estem protegint, no tots, perquè no tots reuneixen condicions, però alguns, no?, una proporció petita, quan la propietat vol, hi ha una certa logística, etc., efectivament aquesta complexitat ecològica, aquesta maduresa, no?, fa que hi hagi moltes més molses, molts més líquens, molts més fongs de descomposició, i per tant l'aerobiologia, no?, els compostos volàtils orgànics que hi ha en aquests boscos, és molt més completa, és molt més rica, no?, i per tant és com si tinguéssim una farmàcia més completa. A banda que la seva majestuositat també ens crea un efecte de respecte i de confort, no? I per tant ens hi trobem millor. Mm.
Després, clar, estava pensant augmentar la proporció de boscos protegits, però habitualment, per norma, els boscos tenen un amo, tenen un propietari. Com és l'administració a l'hora de dir, ostres, hem d'arribar, per exemple, no sé, al 2000 tant, amb un tant percent de boscos protegits? No sé si els propietaris posen traves a tot això, si és una qüestió pública, això com... Quin camí ha de seguir, administrativament parlant?
Nosaltres el que fem sempre és arribar a una entesa amb la propietat i que aquesta tingui un retorn. És a dir, el que fem són pagaments per serveis ambientals, fem una valoració del que aquell bosc produeix i li paguem al propietari, gràcies a patrocini de determinades empreses, perquè no talli aquell bosc. Generalment, quan un propietari o propietària coneix que aquella part de la seva finca té valor, bé, generalment no la talla, perquè... Vaja, és conscient que té un patrimoni valuós, el que passa és que després hem de buscar les fórmules perquè es produeixi aquesta contrapartida per ella. Mm.
Doncs aprofitar i respectar el bosc, la natura, és respectar el nostre futur, també, i dels nostres fills i filles. Senyor Jaume Hidalgo, president d'Associació de l'Associació Selvans, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Moltíssimes gràcies per l'interès. I, efectivament, hem d'avançar en aquesta matèria. Esperem que entre totes i tots ho aconseguim.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Con el plan 1-2-3, adelgazar de 3 a 7 kilos y bajar volumen en solo 3 semanas es posible. Escucha.
Yo estoy muy contenta con el plan 1-2-3. Adelgacé 5 kilos y perdí mucho volumen. Mi pareja y yo queremos volver a hacerlo. ¿Es posible, Enriqueta?
Perfecto, porque es apto para hombres y mujeres. Vais a deshincharos, la barriga y los kilos desaparecen.
La primera semana limpiamos.
Sí, eliminamos toxinas y estreñimiento. Bajas ya 2 kilos y volumen. Son sobres de piña.
La segunda semana nos renueva.
Los michelines desaparecen, la ropa te baila y sobres de naranja.
Y la tercera semana con cápsulas.
Adelgazantes para eliminar la grasa resistente y acumulada. Llámame al 650-51-52-53. Y de regalo...
Las tres tisanas. Detox, más drena, más lipo y el gel adelgazante con rolones que solo pasándolo por la barriga o las caderas pierdes centímetros mágicamente. 650-51-52-53. Recuerda, de 3 a 7 kilos menos en 3 semanas. 650-51-52-53. Evoluciona con tu plan 1-2-3.
Tanquem Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. Obrirem migdia des de COPE Catalunya i Andorra per parlar d'incendis. En aquest cas ja sabeu que durant aquest, sobretot aquest passat cap de setmana, el perill d'incendi era elevadíssim. Ara les temperatures baixen, això no significa que hem de baixar la guàrdia, això sí. Però hi ha un altre focus de perill, que són els abocaments amb risc d'incendi. Més de 600 abocaments amb risc d'incendi que s'han detectat per part del Pla de Diputació de Barcelona. En parlarem d'això, com per exemple parlarem del cultiu d'arròs, que està amenaçat a Catalunya, tant a les aiguamolls de l'Empordà com a Terres de l'Ebre, a l'Elta. En parlarem amb el responsable del sector de l'arròs de Unió de Pagesos, l'Albert Porns, per parlar del perquè d'aquesta amenaça. Sobretot ja sabeu que tenim un canvi climàtic a sobre, doncs, que pot amenaçar tot això de forma clara. Arribem a la una. Ara continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz.